Què passa?
Què passa?
Volem l'Enric a casa.
Què passa?
Què passa?
Volem l'Enric a casa.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts un diumenge bé, un diumenge més al programa Ràdio B Vivenda, a Ràdio Bronca, 104.5 de la FM. I bé, avui és un programa bastant mogudet per tota l'actualitat que ha passat durant la setmana. Bueno, abans de tot, perdoneu, que m'estic embalant, ens podeu trucar sempre que vulgueu en directe al telèfon 359-4900, que bueno, som UB Vivenda, que estem fent el programa de ràdio UB Vivenda, i que ens podeu trobar les assemblees que fem cada dimecres a les 8:30 al carrer Magdalenes número 13, i també ens podeu o despenjar d'internet al blogspot que tenim, radiovivienda.blogspot.com, o al mateix podcast de Ràdio Bronca, que no me'n recordo la direcció concreta, però bueno, busqueu a Sant Google,
sí. radiobronca.info
és podcast.radiobronca,
crec, així mateix. I bueno, el que deia abans, no? Que avui l'actualitat mana per damunt de tot, i tot i que és un programa de vivenda, doncs bueno, tractarem també el tema malauradament estrella de la setmana quant a lluites socials, que és el tema de l'Enric Duran, no?
Va, Paco? De fet, bueno, el programa és quinzenal, cada 15 dies, i llavors, clar, aquests últims 15 dies doncs, venen marcats per, no només per la datació i l'empresonament de l'Enric, sinó pel fet que el dia 16, nosaltres l'últim programa el vam fer el dia 15, ja vam parlar una mica d'això, que el dia 17 es posaria al carrer el Podemos, o el Podem, en català i castellà, i el dia 16 es va fer una roda de premsa a la Universitat de Barcelona, conjunta de l'Enric i de la plataforma Crisi i de la plataforma també del No al Placau FEC, i el dia 17 es va repartir el semestral, aquest que va sortir primer al Crisi, que va redactar l'Enric, i aquest segon que s'ha redactat col·lectivament. Llavors, aquesta tornada del seu anomenat exili preventiu, que també era una manera d'explicar perquè havia marxat fora, doncs després, el mateix dia 17, a la nit, havia de sortir a l'Hora Q, al programa de la Melero a TV3, i abans d'això, doncs, els Mossos van tenir el permís del rector per entrar d'una manera exagerada, o sigui, com 40 o 80, entre uniformats i sense uniformar, per detenir a l'Enric. El van detenir abans del programa, evidentment no va poder sortir al programa. El programa van sortir dues persones, el seu advocat Àlex Solà i Sara, de la plataforma Crisi, però no, ja no va sortir l'Enric Duran per televisió aquella nit. Des de llavors està empresonat i sense fiança, i llavors després la resta de la setmana, doncs, es va anar convocant cap al dia 26 un acte davant de la Borsa, que també s'ha fet aquest dijous. Nosaltres, com a UB de Vivienda, es va fer un comunicat que després llegirem. I bé, el mateix dia 26 vam entrevistar, que serà part del programa, a la Fina Giral, que és la mare de l'Enric Duran i Giral, i portem l'entrevista que està feta el dijous.
I també parlarem, a part d'això, que serà un tema bastant important durant tot el programa, també tindrem notícies per el que fa al tema de la vivenda. El Carles parlarà de la llista de sol·licitants per pisos, no?
Sí, després de lo que és el tema estrella de la setmana, que és no només a Enric Duran, sinó a repressió a tothom aquell que té alguna idea en el cap, perquè també l'Enric va ser desallotjat de la universitat i després van començar els merders de veritat, diguéssim. Bé, un altre tema que no és el tema estrella, perquè realment pues, la gent no acostuma a informar-se molt sobre aquests temes, és el registre únic de sol·licitants, que ja vam donar algunes pinzellades fa dues setmanes, i bueno, farem alguns consells per tal d'intentar burlar la normativa aquesta nova de l'Ajuntament i del Consorci d'Habitatge de Barcelona, alguns consells per intentar no ser exclòs d'aquests llistats si la gent ho vol, alguns consells també per no embogir si algun dia el llegeixen o si veuen exclosa la seva petició d'inscripció en el registre.
Bueno, doncs això, després de fer la intrusió XXL, doncs ens presentarem, no? Jo, benvingut al senyor Paco, una eminència dins de, del programa.
Eminència.
Una mica humor.
Sí, sí, no, no, diguem eminència.
El Paulo, el tenim una altra setmana aquí. Hola, hola, hola Paulo. A la Cris, benvinguda.
Hola, què tal?
I al Carles.
Bona nit.
Doncs això, no? Com comentàvem abans, ens pots trobar a internet, a, ens pots trucar, si us plau, truca'ns al 93 50 59 00.
Sempre que sigui ara mateix, que és diumenge 29 de març, perquè clar, aquest programa el pots sentir enllaunat o en remissions que es fan dimarts i divendres a la mateixa Ràdio Bronca.
Hola, mama.
Doncs bueno, comencem una miqueta amb el tema de l'Enric Duran. Recordar-vos doncs, que el dia 26 de març, aquest dijous passat, va haver-hi una concentració davant de la Borsa de Barcelona. Aproximadament unes 200 persones es van concentrar per exigir l'excarceració de l'Enric Duran, que com explicava el Paco, doncs, ja està a la presó des d'aproximadament el dia 18 de març, no? I vaja, això, UB de Vivienda també com a assemblea per l'habitatge, però també com a integrant d'uns moviments socials, doncs es va fer un manifest, vam fer un manifest, que passo a llegir-vos ara. El manifest diu el següent. UB de Vivienda exigeix l'excarceració immediata de l'Enric Duran, que la crisi la paguin els rics i no l'Enric. Des de l'Assemblea Popular per al Dret a l'Habitatge demanem l'excarceració immediata de l'Enric Duran. Més enllà dels motius legals, com es pot al·legar risc de fuga d'una persona que s'ha exposat públicament després de les denúncies dels bancs? L'Enric Duran no mereix anar a la presó per l'impagament dels seus deutes, conducta que s'hauria de perseguir exclusivament per la via civil. L'activista Enric Duran ha demostrat el funcionament piramidal del sistema econòmic, basat en la generació de deute per generar diners, fins al punt que el mateix deute s'ha considerat un bé d'inversió. Aquest sistema ha dut a la ruïna econòmica a tota la societat, col·laborant de forma substancial a l'expansió de la bombolla immobiliària. Els bancs han aconseguit crear als ciutadans la il·lusió de la propietat per endeutar-los fins a límits inexplicables, inclòs més enllà dels riscos que, segons els mateixos bancs, són acceptables per la concessió de crèdits i hipoteques. El resultat ha estat l'increment de la morositat i l'augment dels desnonaments, que a diari deixen sense sostre milers de persones, sense que existeixi una acció per part dels poders públics per donar solució als problemes d'habitatge de les persones que en el seu dia van confiar en la paraula dels banquers, promotors, intermediaris immobiliaris i, en conseqüència, han patit l'estafa bancària i immobiliària. El sistema bancari, doncs, ha promogut l'endeutament excessiu, donant suport a l'especulació urbanística i immobiliària mentre és vulnerable un dret bàsic com és el de l'habitatge, i ningú no ha dit ni ha fet res ni per impedir-ho. Finalment, la solució adoptada ha estat l'injecció de recursos públics als bancs perquè segueixin endeutant la població. I resulta que el criminal és un activista que ha denunciat aquesta situació de forma totalment pacífica. La justícia és altament injusta. El Banc Santander va oferir fa temps un fons d'inversió que es lucrava d'inversions en paradisos fiscals i el Tribunal Suprem es va inventar una línia jurisprudencial per exculpar-lo. Volem el mateix per l'Enric Duran. Ja que la seva acció ha divulgat els riscos que suposa el recurs al deute bancari entre la població, totalment indefensa davant els abusos bancaris. En definitiva, creiem que els delinqüents comuns no els haurien de buscar entre els moviments socials, doncs els responsables de les entitats bancàries i els departaments d'urbanisme lliuren a diari armes de precarització massiva com incentius, comissions, llicències i plans urbanístics i podrien omplir més presons que tots els delinqüents econòmics a petita escala del país. En defensa del dret a l'habitatge i el dret a una vida digna, exigim, doncs, l'excarcel·lació immediata de l'Enric Duran.
Bien, pues hay por internet y bueno, vía internet nos enteramos, pero hay ya, digamos, después pondremos la entrevista de la que hablábamos antes y hablaremos más del tema, más en profundidad. Pero ahora queremos poner también con un poco musicado y con un rap que empieza a correr por internet, que se llama Libertad Enric Duran. Creo que el rapero es Hassel, no sé bien el rap, no estoy yo muy puesto, pero es un rap, digamos, muy, muy contundente y bueno. Agradecemos al rapero que lo subió esto y vamos a por él. Podéis ver el vídeo en YouTube, evidentemente. Libertad Enric Duran.
Dedico este tema a Enric Duran y a todos los que hacen algo para cambiar esta sociedad podrida que requiere un giro urgente. Si no lo conoces, pon su nombre en internet y escucha su historia, su lucha justa. Hace nada lo encarcelaron y esto es un grito para que se jodan aquellos que quieren silenciar la verdad. Libertad a los combatientes. Libertad, Enric Duran.
Que liberen a quien lucha por el bienestar de todos. Que un constante robo es lo que hacen ellos con el globo. Que estallará si no hay cambio por el pasotismo de tantos. Ante tal injusticia rabio, me ponen de rodillas y me levanto. La televisión es el cáncer que a tus hijos no les alcanza. Manda mases y sus secuaces merecen por lo menos la cárcel. Banqueros que nos dirigen cual robots a su antojo. Enric nos recordó que no somos pocos ni flojos. Detenido por el mismo estado cruel que vende armas a Israel. Entre a otros genocidas, apoya guerras por fuel. Algunos pa' que se nos escuche, nos dejamos la piel. No rapea sobre joyas, Pablo Hassel tiene armas en su estuche. ¿Cuántos presos políticos, cuántos nazis libres? En un país donde mandan fascistas que escriben una historia falsa, el libro sobre los que escupo. No te hablarán de Enric ni de Che en el instituto. Yo la niña cultiva los poperos, sigo Enric. Que luchó por mí, que luchó por ti. Otro mundo es posible si peleamos así. Libertad en mi curar, libertad en mi curar. Yo no creo en millonarios catetos, sino en mí. Que luchó por mí, que luchó por ti. Y como otros demostró que tiene sentido seguir. Libertad en mi curar, libertad en mi curar.
Lucha social transparente, concienciar a la gente, acojonar a los que mienten, silenciar mítines del presidente. Odio la doble moral de ciudadanos supuestamente ejemplar. Banco roban, el Estado mata, pero claro, no se les puede atacar. Maldita sea las injusticias, ¿hasta cuándo durarán? Salgo a la calle y pinto, libertad Enric Duran. Que paguen por lo que hacen, de nosotros depende. Protestando hasta las últimas como Salvador Allende. Nos hablan de bienestar, ciegos de dinero comiendo caviar. El capitalismo te hace indigno, no te dejes dominar. Mientras aletargados quieren a Obama, no saben ni quién son. Mientras otro juez fascista clama, apagar la rebelión. Pero esto es otra llama, pero aún hay muchas más. Si cada lucha es más,
para incendiar el drama. De vivir sometidos a los intereses de pirados, multimillonarios a más no poder, con el poder de orquestar el Estado. Los ha explotado, humillado y engañado sin fin. Lo privatizan todo y encima se llaman socialistas. La crisis que fabrican nosotros la hemos de sufrir, mientras los bancos añaden otro millón a su infinita lista. Crisis para controlarlos más, crisis para hacerse más ricos y hasta el infinito. Solo el borrego se puede callar. La revolución no es una camiseta, no es simple estética, sino dime qué te diferencia de la puta benemérita. Vaya, resulta que es delito buscar alternativas, robar al que roba eternamente y le sobra sin límite. Para dar al que necesita, alaban al príncipe, mientras desde arriba se ríen de su esclavitud por guita. Esto me irrita y no pienso quedarme quieto, que yo ese bochornoso bipartidismo mafioso no lo respeto. Otro mundo es posible, pero no tragando mierda. Esto es música de combate, despiértate, abre el debate. Verdades como puños cerrados contra puercos cuento. Iremos a las malas, quiere cortarme las alas el ayuntamiento. Y si nada mejora, grita mucho más alto, que se entere el jodido asfalto de que ya es la puta hora de decir ya basta a la opresión de forma sistemática. Mira al lado de toda asfalta un misil y una esvástica. Euro fue otra farsa para favorecer a los de siempre, pero en la tele solo hablan de la hacha y la serpiente. Tertulianos con millones no describen la realidad. En la mesa de Ana Rosa Quintana van a dormir a la tercera edad. Ya está bien de que lo pague quien menos lo merece. Vuelvo a levantar la voz, lo haré un sinfín de veces. Soltar al que os denuncia, furcias asesinas, llamáis delincuente al inocente, desde mansiones con piscina, cobardes culpables de la hecatombe global. Grito muerte al neocon, lo voy a hacer hasta el final. Lo llaman democracia y realmente no lo es, censurarme trozos de carne. Vamos, llamar al juez, manifiesto honesto, no me presto a esclavo vivir. Falsos demócratas ladrones, poner esto en la MTV. Vamos, poner esto en la MTV. Fascistas, soltar a Enrique y a todos los demás que están tratando de salvar lo que no salváis vosotros con millones y millones. Si hoy es delito combatir a un sistema que se cobra infinitas víctimas inocentes, como Enrique, liberarlos, puercos cobardes, meteros en prisión a vosotros mismos y todo irá mejor. Pienso que ojalá un día paguéis por lo que hacéis, mientras le doy las gracias a Enrique y a los demás, porque...
Yo no alumno a tus ídolos poperos, sino a Enrique. Él luchó por mí, él luchó por ti. Otro mundo es posible si peleamos así. Libertad en mi pulgar, libertad en mi pulgar. Yo no creo en millonarios catetos, sino en Enrique. Él luchó por mí, él luchó por ti. Y como otros demostró que tiene sentido seguir. Libertad en mi pulgar, libertad en mi pulgar. Él luchó por mí, él luchó por ti. Libertad Enric Durán, libertad Enric Durán.
Yo solo he solicitado un acto de justicia. Pero ustedes me han explicado una vez más que el sistema se basa en la fuerza, en la violencia.
¿Y usted, Vanzetti, un anarquista, nos habla de violencia?
Hace 7 años que usted me cuenta la misma historia. Y yo le vuelvo a repetir que la sociedad en la que ustedes me obligan a vivir y que nosotros queremos destruir está construida sobre la violencia. Mendigar una vida por un mendrugo de pan es violencia. La miseria, el hambre que padecen millones de hombres es violencia. El dinero es violencia. La guerra e incluso el miedo a morir que todos tenemos cada día, pensándolo bien, es violencia.
A los pujares, botellas, ron, tabaco, mano, ligas por doquier, con jercas de guano.
Salud, ¿estás escuchando Radio V de Vivienda en Radio Roncal 104.5 de la FM? Reciban todos ustedes un saludo sabrosón de todos los cubanos y todas las cubanas revolucionarias.
A los cubanos, directamente de Panam, de París, para ser exacto, de Chihuahua.
Bueno, tremendo el mix que aquí nuestro técnico Marcos Echalabrat está sacándose de las... De los archivos. Hemos puesto pues esto, el rap de Pablo Hasél, mezclado después con un trozo de Sacco e Vanzetti, ¿no? Que podéis comentar que...
Es la película que vamos a pasar esta noche.
No, el próximo.
En todo caso es una película del ciclo de cine de Barricada.
Pero bueno, que venía muy apropiado para todo lo que... Totalmente. Lo que nos está pasando, ¿no?
Sí, sí, es, combina muy bien. Y luego has puesto algo de una...
Bueno, una falca de un amigo que conozco en Cuba.
Un amigo cubano.
Osvaldo.
Osvaldo. Muy bien, pues a continuación, pues como comentábamos, justo antes de darse el acto y antes de además de la manifestación esta del jueves, que quienes estuvimos realmente tendremos siempre un buen recuerdo, ¿no? Esta, la del jueves, la del dribbling. Claro, es que entre el programa anterior y este ha habido la de los palazos el miércoles 18 y luego la del jueves, que fue estuvo mucho mejor, ¿no?
Sí, sí.
Yendo por diputación, con la gente con las cazuelas, total, en fin, yo qué sé. La prensa informa poco de eso, pero quienes estuvisteis sabéis que...
Bueno, de la prensa bien. Yo me quedo con que dijeron que, bueno, resaltaron la inteligencia y la profesionalidad de los Mossos en actuar y tal, que eso me parece ya lo último.
Sí, yo de la prensa también, que no se nos pase decir que el directa de esta semana, que sale los jueves, el directa que salió esta misma semana, o sea, el día 26 también, justamente, viene también bien rellenito de información y también con una página sobre Enric Durán. ¿Qué iba a decir? Sí, pues tenemos la entrevista que hicimos justo antes en el acto, que también hay un vídeo por internet que corre por ahí, que en el que aparte de salir yo dando la vara con el comunicado y tal un rato que se ha leído Chris, pues o sea, también sobre todo sale la primera parte, que fue un montaje que hicieron con una especie de full monty, vamos a llamarle full monty, ¿no? Pro Enric Durán. Entonces, bueno, ponemos la entrevista en dos partes, la vamos a poner con Fina Ejial, que es la madre de Enric Durán, y que también hemos hablado antes, hace un rato, con ella, y luego también os comentaremos las últimas noticias.
Vale.
Bé, doncs, això, bona tarda.
Bona tarda.
I la primera pregunta és, quan és l'últim cop que has vist a l'Enric i com l'has vist, com està l'Enric?
Pues mira, aquest dissabte al matí, al principi vaig anar a la Model perquè em pensava que estava a la Model. I quan estava entrant a la Model vaig veure la trucada d'ell que em deia que no estava a la Model, que estava a Can Brians, no? Llavors em vaig anar a Can Brians i bueno, allà el vaig poder veure 20 minuts. Ell d'ànims està bé perquè té el cap molt centrat i està mentalitzat. L'únic que l'afecta més és que no està en contacte amb l'exterior, no tenim informació. Després, tots aquests dies, durant una setmana, ha estat en una cel·la sense poder sortir de la cel·la. Quan jo el vaig anar a veure també encara no tenia, diguéssim, el mòdul de classificació. I això, clar, i dic, què fas? Observo i penso. Diu, em falta, li he demanat un paper, un llapis i no me'l dona. Llavors tot ho tinc ara dintre el meu cap, no? Per tant, pugui jo tenir un paper, pues, poder escriure.
Això ho van enviar a Brians el dissabte mateix?
No. O sigui, el divendres a la tarda. O sigui, va anar, estava a la Model, i llavors l'advocat el va anar a veure el divendres a la tarda, i just quan l'advocat va sortir, se'l van portar a Brians. Però em va dir, diu, l'advocat no sap res, diu, truca que no sap res. I el diumenge vaig tornar-hi a anar, que va ser l'últim dia que l'hi veig.
Des del diumenge? Ja som dijous, ara, quan estem gravant.
Sí, però entre setmana no pot rebre visites, només caps de setmana, dissabte i diumenge.
Sent preventiu.
Sí.
Bé, i això, una altra pregunta era l'advocat, com
ho veu?
També m'imagino que amb ells que parles gairebé diari, no?
Sí.
I com veu el tema del recurs? I
sí, doncs pues mira, el dinos va presentar el recurs. Bueno, amb el recurs, sobretot, diu que com que la presó preventiva es va decretar per un intent, podria ser, segons ells, de fuga i no presentar-se al judici, doncs ell el que fa és batre això que diu, no? En realitat, quan ell explica que sempre ha estat localitzable, que a la seva mare, que és el guió, a mi mai m'han preguntat on està l'Enric ni han vingut a casa per veure si hi era, i llavors no hi ha el motiu suficient per dir això, perquè ell sempre ha estat localitzable. A més, ell abans de marxar va fer un acte notarial donant com se diu això?
Sí, això de donar permisos, no permisos, sí. No sé la paraula.
Ara no sé la paraula sí. Tampoc, però bueno, va fer un acte notarial donant el dret a una persona que per ell qualsevol cosa que hi hagués, pues, podia
fer-ho. Sí, com si fos poders de representació.
Poders, va fer poders, això mateix. A més, va delegar, ja tenia l'advocat i el procurador perquè li portessin qualsevol tema que es presentés, O sigui, llavors, per demostrar que l'Enric sempre ha estat a l'espera de rebre alguna citació i no ha rebusat a presentar-se. Llavors, no hi ha motiu suficient per decretar presó preventiva perquè ell sempre no hi ha hagut cap citació i, per tant, no hi ha per què...
Ah, potser la imatge que dona, a part de l'agravi comparatiu amb gent que es fa milions i milions o que... i que els posen una fiança i pràcticament no pisen la garjola, no? Potser és que el que estan prevenint és la previsió ideològica, no? O sigui, la por que tenen de que, bueno, les idees que l'Enric està duent a terme, a més a més, amb fets, no?
Sí, no, bueno,
però és que no està, les lleis no és clar, no, amb la democràcia les lleis no...
Sí, bueno, va dir el jutge en principi, per alarma social.
Alarma social,
ahà. Llavors l'advocat va dir que això no era motiu per posar una presó a una persona per alarma social. I llavors van dir, pues, per risc de fuga, no? El cas és que a l'advocat li va donar la sensació que en realitat ja ho portaven, ja previst de posar la presó. I deien una de les dues coses per dir alguna cosa, però que en realitat ja tenien la idea, no?, de posar la presó. I llavors el recurs el va presentar aquest dilluns passat. Avui m'ha telefonat dient que li havien dit que el traduís, la volien no traduir en castellà, perquè diu que el tenen que enviar a Madrid.
Sí.
Perquè diuen que hi ha entitats que, bueno, que el demanen en castellà, perquè no el tenen a català. Bueno, el cas és que m'ha dit que avui mateix el traduiria i el portaria en castellà per no, diguéssim... bueno, perquè no hi hagués més dies de retard, i llavors espera que el dilluns hi hagi alguna contesta al cas.
Val. De temps.
Hola chicos, soy la cantante de Fresones Rebeldes y les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande a todos los oyentes de Radio V de Vivienda en Radio Bronca. ¡Mua! Y viviendas para todos.
Bueno, después de esta alegre cuña del los Fresones Rebeldes, os recordamos, esta es la primera parte de la entrevista, ahora iremos con la segunda, y bueno, aquí estudio, ¿qué opináis?
Muy
que
interesante.
Yo hice la entrevista y de hecho se me oye hablar demasiado, como siempre.
Muy interesante, pero... lo del lápiz y el papel.
Sí. Sí.
Porque es que es muy peligroso un hombre con un lápiz y un papel.
Claro.
Podría hacer mucho daño.
Sí. O sea, es que lo ha metido en la cárcel no por alarma social, sino por lo que... Sí, por alarma social, por lo que pueda decir, ¿no?
¿No crees que...
Para visualizar, que visualice todo esto, o sea,
¿no crees que al contrario lo que han hecho tal vez es para provocar alarma social que poder reprimir y poder justificar la violencia, digamos, endémica de las instituciones del Estado contra los movimientos sociales?
Yo estoy bastante de acuerdo con eso, porque realmente los motivos que comentan, que aducen para poder meter en una cárcel preventiva, ya sea la alarma social o el riesgo de fuga, que la misma que Fina ya dice, pues que a ella no le han preguntado en ningún momento dónde está su hijo.
Nunca.
Que su hijo siempre ha estado localizable. O sea que
nadie
realmente
ha hecho ninguna actuación.
Incluso dio poderes en septiembre.
O sea que realmente riesgo de fuga cero patatero. El hombre solo le faltaba decir estoy aquí.
Está claro.
O sea que.
A ver, pero si no lo han buscado, es que entonces, ¿cuál es el riesgo de fuga?
Pero es que está claro, ¿no? Ha coincidido todo, ¿no? Coincidit amb el rotllo dels estudiants, la presentació del poder.
Sí, és un altre tema que penso que la segona part, no sé si és la segona o la primera part, que igual ja ho ha dit, ara no ho recordo. També ho comentava Pina, que es barreja el tema de. Aquest antimoviment anti-Bolonya, que dient-li anti-Bolonya ja es queden tranquils i no expliquen el que és.
És que està clar.
Jo crec que...
Un moment, que siguin sincers, no? Que diguin que l'han detingut perquè és activista i punt, i ja està.
No poden ser sincers perquè ni tan sols saben per què fan les coses. Per tant, no poden ser sincers.
Es fan per inèrcia i la repressió és per inèrcia, també.
L'únic que poden ser és arbitraris, que és l'únic que fan, arbitrarietat pura.
Jo també el que comentaria també és que potser estem en un moment... d'inflexió, amb un punt d'inflexió que ara, si passés alguna cosa que realment fes que la gent sortís al carrer, amb la de crisi, atur, eres, de tot, o sigui que expropiacions està ben dir, de tot, desnonaments, jo penso que si ara sortís algú amb prou força perquè la gent digués, bueno, basta ja, vamos a quemar lo que sea, l'Ajuntament, i precisament sí, sí. Era el perill que aquesta persona fos ell, no? I no, per això l'han fotut directament a la
presó. Però és que precisament tant ell com la plataforma Crisi, com el Podemos, que ara corre pels carrers, vull dir, aquest, el paper que es va editar i que es pot baixar per internet, evidentment, i que hi ha tota la web, que després en parlarem, que també està en marxa i tal, doncs clar, és que precisament no es parla d'anar a cremar res, sinó precisament de canviar les consciències, de canviar les maneres de pensar, de començar amb economies locals sostenibles.
És pitjor de... això encara.
És encara, sí, això encara...
Això sí que crema.
Això és una alarma social entre l'oligarquia.
Cuidado que piensan, que és aquest el perill.
Sí, sí, cuidado que ho estan posant...
I que això vingui d'un govern d'esquerdes, és que és el que més... És que és així, eh?
És això, en realitat l'alarma social són totes les conseqüències d'allò que ell ha denunciat. És a dir, l'alarma social és que la gent es quedi sense pis. Que la gent no pugui pagar la hipoteca perquè l'ha contret sense saber realment les conseqüències que porta. Tot això, l'atur, etcètera, tot això és el que porta l'alarma social.
L'alarma política és que l'alarma política pels partits polítics, pels sindicats, és que no siguin els partits polítics i els sindicats els que puguin donar una solució, i en canvi a la plataforma Crisi està plantejant sense cap crida a la violència, sinó tot el contrari, un moviment absolutament no violent, doncs això, no?
Jo recordo una cosa que vaig dir fa molt de temps i jo crec que és molt important de saber, no sé si la vaig dir aquí a la ràdio, però recordo que sí, i és que nosaltres tenim la capacitat de ser autònoms, per exemple, de formar les nostres xarxes de telecomunicacions, de formar les nostres xarxes d'alimentació, de formar les nostres xarxes socials per no dependre de l'Estat, intercanviar entre nosaltres, no? I això els hi fa més por que qualsevol altra... Això els hi fa més por que no pas que cremi tota la ciutat.
No, perquè això, amb això sortirien guanyant. Ara farà 100 anys, aquest setembre farà 100 anys de quan la ciutat cremada i quan les revolucions de principis de segle ha passat, no? I que en sortien guanyant. Vull dir, a part de que el Ferrer i Guàrdia pues, el van... personatge sí. També del que podríem fer. Ja en farem al setembre algun programa sobre el Ferrer i Guàrdia, que tampoc no... Vull dir, jo prefereixo l'Enric Duran que no el Ferrer i Guàrdia, però bueno, això ja en parlarem. I en tot cas... Bueno, és que ara passem a la segona part, que de fet jo ja dic que també he sortit a l'entrevista.
El Paulo té ordres de que si
sí,
parles
Paulo.
Més del
sí,
compte...
Empieza... No,
però digues...
No, jo solo quería decir... Yo a lo mejor lo veo, no sé, un poco desde fuera, es como una muestra de poder del Estado. O sea, cuidado con lo que hacéis porque iréis a la cárcel.
Sí, sí.
Y os daremos de hostias porque el miércoles cada uno cuenta lo que quiere, pero estuve allí y fue desproporcionado, le pegaban a todo el mundo, a las señoras mayores. Yo he visto bueno, que empujaban a una señora mayor.
Sí, no, y además la sensación de terror que quieren causar creando desperfectos ellos mismos y luego adjudicándolos al resto de los manifestantes, porque los que estuvimos allá no vimos que se rompiera nada. Como mucho yo vi volar una botella de agua, una bolsa de basuras. Bueno,
fue brutal porque se estaba ya autodisolviendo la manifestación prácticamente ya, y antes de dejar que se autodisolviera tranquilamente, pues bueno, pero en fin.
Cargaron.
Luego cargaron y no por lo que sale por la tele, sino por detrás con las, bueno, por detrás, por encima con la Vía Laietana.
Mira,
con las furgonas. Después, de todas maneras, la del jueves, de todas maneras, no fue un desquite, ¿eh? Si también vinisteis la del jueves, ¿no? O sea, que fue todo lo contrario.
Perdona, Paco, que es que eso es explícito, o sea, es muy definitorio de... Yo estaba en la mani, pero yo me fui antes cuando ya vi que empezaba... Iba en bici y digo, me voy a ir antes. Y abajo en la Vía Laietana había un chaval con la bici también. Y dice, hostia, ¿qué ha pasado ahí? ¿Un atentado o algo? Te lo digo en serio.
Te lo digo en serio.
No, es una manifestación de estudiantes. Y digo, igual, la que están liando.
Y no era solo de estudiantes, que cuidado. Que había, bueno, mayoritariamente estudiantes, pero es que esa es otra manera también. Es como cuando lo de vivienda. ¿Es un problema de la vivienda, es un problema de los jóvenes? No es solo de los jóvenes, pues ahora pasa lo mismo con esto. La gente que salió el miércoles salió porque si a mediodía ves que han dado de leña sin ton ni son a estudiantes, como si se lo hubieran dado a...
Y solidarios.
A quien fuera.
No, pero realmente sí que hubo un atentado terrorista por parte de la policía hacia el resto. Sí, Paco, fue así.
Sí, me recuerdas al Jiménez, o sea, de los Santos.
El terrorista es el que quiere causar terror. El que quiere causar terror entre la población.
No, por lo radical.
Paco.
Y lo consiguieron. Bro.
Bueno. No, es verdad, ¿eh? es lo que digo el Carles, ¿eh? Si provocar el terror es terror. Sí,
y tanto fue un atentado.
Duró dos o tres horas más, o sea, no fue
sí, claro.
La carga.
Sí, luego yo cuando después subía andando por Vía Laietana, aquello parecía Chile, vamos, estaba la Vía Laietana ocupada de furgonas para arriba y para abajo. Vamos con la segunda parte de la entrevista y si un caso volvemos a abrir el micrófono.
ens preguntem també doncs, com està, en quines condicions està, quin tipus d'activisme, perquè l'activista que és ni a la presó deixarà de ser-ho, i quin tipus d'activisme pot fer allà, i també com podem contactar d'alguna manera amb ell, amb l'Enric.
Pues bé, a veure, allà el problema que té és que no pot tenir internet. Bueno, allà ara, fins avui, no ha pogut sortir de la celda, pot veure la televisió, allà en els diaris, el periòdic de La Vanguardia, mediatels convencionals, però esclar, ell estava acostumat per internet a arribar amb altres medis per saber les notícies, i s'ha donat compte que, esclar, com que no pot tenir aquest medi, però l'únic medi que té per contacte a l'exterior és que la gent li escrigui cartes, l'informi i l'enviïn per carta tota la informació que no pot tenir ell pels seus propis medis.
Però clar, que arriba sempre un dia, dos dies, o fins i tot tres dies més tard, no? Que se li enviï, però tot i així...
Bueno, sí, perquè és l'únic medi que hi ha. No?
Tot i així, segur que agraeix...
Precisament he vist també que els paquets que, jo, el paquet que li vaig portar el diumenge, avui encara no li han donat. Ni de llibres, del diumenge, que li vaig donar a mà allà a paqueteria.
I això no ho fan ni amb una persona que
no
sigui,
sé, perquè
o sigui que sigui preventiva perquè ha fet un acte de violència o perquè
no ho sé,
sigui
perquè
terrorista. No ho fan amb l'Enric, això. És que
no ho sé, exactament no ho sé. El que passa és que jo he telefonat avui preguntant, perquè l'abogat m'ha dit que no havia rebut el paquet, i llavors he telefonat allà a Brians, i m'han dit que no sabien perquè no li havien donat. I dic, bueno, vostè sap quan li donarà? Diu, no ho sabem. Diu, ja li arribarà.
Estan forçant, m'imagino, la seva resistència passiva, però, bueno, és que més o menys coneixem, si no ben bé directament l'Enric, la seva obra, no? I els moviments sabem que la resistència per sort en tindrà. I bé, i ja, doncs això, deixant el tema completament de l'Enric i veient la part, diguéssim, des de fora, de com estan els mitjans... Mm. Com estan els mitjans de comunicació plantejant o no plantejant.
El fet, o sigui, sí, no, el problema és...
L'hora, havia de sortir a l'hora Q i és el moment que el detenen és quan havia de sortir de la universitat i anar a la televisió, no?
Sí, bé, és una de les coses que també diu l'advocat, no? Mm. Que aquesta entrada a la universitat, diguéssim, el dimarts, és desproporcionada, no té lògica, ja que si haguessin esperat un moment més tard ell hagués anat a TV3 haguessin pogut agafar la sortida de TV3. Just. Llavors pensa que també hi ha una relació entre l'entrada del dimarts i l'entrada també a les 5:30 del matí pels estudiants, que potser va ser per veure també com estava la situació a dintre, sí. Després per entrar més tard a fer la, diguéssim, a desocupar la universitat.
Sí, no? Pensem
que hi ha com una relació.
Clar, que van aprofitar l'ordre del rector, el permís del rector, perquè entressin per ell, per després, unes hores després, tenint ja el permís del rector d'entrar per
sí,
tots.
Sí, no? I per veure també com estava la situació a dintre, el ministeri dels estudiants, no?
Sí, quanta gent hi havia i amb
quina capacitat
de... Que evidentment se'ls van trobar doncs, com són, no? El 99,9% dels estudiants, doncs, gent pacífica que estava fent aquesta ocupació per reivindicacions justes.
Sí.
Bueno. I després, però, després resulta que als mitjans de comunicació pràcticament no se'n parla.
Sí, bueno, llavors va resultar que tenia que anar el dimarts a la nit a hora Q, en vez d'ell va anar l'advocat i una de l'Infospai, i va haver una entrevista, va haver també la presentació del llibre, que és molt important que la gent sàpiga que ha escrit un llibre, que es diu Abolim la banca, que és una autobiografia que la va acabar d'escriure ell a finals de gener, i d'allà també poden entendre tota la seva trajectòria i el seu pensament, la seva manera de fer les coses i el per què les fa, i és molt interessant que la gent ho compri.
El programa en si no, van sortir només la Sara i
l'Àlex
Solà, l'Àlex de l'advocat, però van ensenyar el llibre, i aquest llibre és editat per una editorial que es diu Ara.
Ara. I
Ara mateix on el podíem trobar? Perquè...
Pues a totes les llibreries
hi és,
a Vilanova, Vilanova amb una determinada dia havien exhaurit el dissabte a la tarda i ja no en quedaven.
I aclarim els veïns que l'Enric és de Vilanova.
És de Vilanova i Vilanova.
I clar, ja s'han esgotat. Aquí a Barcelona, com que estan tapant tant el tema,
sí, bueno,
fins i tot
clar,
el tema del llibre.
El que és els estudiants amb manifestacions contra el Plan Bolonya, clar, maga una mica el que és l'enric. Sí. Això el perjudica perquè queda la cosa com tapada.
Clar, i no el perjudiquen directament perquè no hi ha tanta protesta popular perquè el deixin anar, però és que a més també perjudica i, o diguéssim que dificulta tot el que la plataforma Crisi, ara hi ha un col·lectiu, doncs la mateixa publicació, totes les propostes, diguéssim, d'economia alternativa i tal, doncs queden...
No, bueno, a veure, hi ha molta gent ficada a les mobilitzacions socials, encara que la gent que fa temps continuaran treballant sobre el tema i el tema anirà endavant. El que passa que sí, pues, que clar, l'Enric els hi fa falta, com sí. És normal, però estan molt decidits a tirar endavant i no perquè hagin agafat l'Enric no continuaran treballant sobre el tema.
No, no, i tant. Fem aquesta entrevista, ho aclaro, el dijous, just abans de la... diguéssim, la concentració que hi haurà ara d'aquests moments al davant de la Borsa de Barcelona, i és una concentració convocada pel grup de suport de l'Enric per la plataforma Crisi. I bé, no sé si vols afegir alguna cosa més, perquè això sortirà el diumenge.
Sí, bueno, esperem que l'Enric el dilluns m'ha dit l'advocat que pot ser que tingui el resultat de la resolució de la presentada.
Fins dilluns, amb l'excusa del castellà, el retenes, no? Perquè havia de ser.
A veure, quin resultat hi ha.
A la roda de premsa es plantejava el dijous, divendres, com un dia que havien de resoldre alguna cosa.
Sí, no, però ara han demanat aquesta traducció en castellà. I llavors, pues, aleshores m'ha dit que el dilluns segurament tindrem alguna contesta al tema, no? Esperem que li doni la llibertat i, bueno, i per això estem aquí, per fer la pressió.
Com a mínim amb fiança o amb càrrecs, que ja seria també injust, però com a mínim que pogués estar al carrer i bueno, que poguéssim veure el no dintre de la presó, que és l'últim lloc on crec que gent com l'Enric ha d'estar.
Moltes gràcies, pues, a
vosaltres. I no, moltíssimes gràcies a tu i, bueno, potser en propers programes farem una altra tipus d'entrevista.
Bueno, jo podré estar
amb ell
mateix.
Ah, això, sí.
Això seria el més...
Això seria el millor, sí. Molt
bé, pues, moltes gràcies. Adéu, bona tarda, adéu. Adéu. Me mola.
Voilà, pues què fem? Parlem del registre únic de sol·licitants?
Jo abans... no, aviam.
No?
No s'ha
acabat. Ai, comentem explicar. Això, perdó. Mira,
encara.
Estava jo en mi mundo, ja.
Tranquil. No, d'això en parlarem després, perquè és una qüestió espacial i ja diem tot el que va amb el lote. Hi ha dues qüestions. Fa una horeta, no arriba, hem tornat a parlar amb la Fina, l'ha visitat l'Enric aquest matí a Brians, i sobretot, bueno, ja resumint, perquè també si no tot el programa és sobre l'Enric Duran, però ja també val la pena. Doncs el cas és que clar, la situació ara, ell moralment ja s'ho veia venir, i de fet el que veu és la part positiva d'una cosa tan injusta com que el fiquin a presó. I ell, bé, el que veu és que és una manera de reivindicar, no?, el fet també d'entrar a presó, doncs, i l'objectiu que ell va buscant, ell i ara tota la plataforma Crisi amb ell, amb aquests 6 mesos que s'ha anat doncs, preparant el Podem Podemos i el Podem.cat i la web, etc. Doncs l'objectiu és que la gent pensi, i l'objectiu és el debat. I llavors, complint sentència, bueno, no complint sentència, perquè sentència no n'hi ha, saps, encara, però fins i tot estan a presó, doncs s'ho mira de la part positiva. Després hi ha una qüestió, i també em comenta que li comenta a l'Enric a la seva mare que ha vist a gent que està presos, o sigui, presos que estan per temes d'estafes i demés, però sempre després d'un judici, no? Mai han tingut una presó preventiva sense fiança, com és el cas de l'Enric. I bé, tornava al mateix, vull dir que no hi ha hagut ni búsqueda ni captura, no hi ha hagut citacions, i en canvi, bueno, pues que l'han tirat que està a Brians. De fet, es va mirar de muntar un bloc que era Abracem la Model, per si el ficàvem amb la Model, i en el moment que s'estava sortint el bloc per internet, ja el van traslladar a Brians, ni tan sols a Barcelona. Hi ha dues coses, tres coses, i amb això ja potser anem acabant. Salut. No, estaves a punt d'estornar.
Quasi.
Bueno, doncs, aviam, salut preventiva. Què anava a dir? Que hi ha la qüestió de... important això, no? Lo de l'estratègia, lo que continua Enric des de dintre, doncs, pensant i bueno, lo que continuarà pensant quan surti. Després, això, l'estratègia, després el fet de que, mira, podeu prendre nota perquè li podeu escriure. Evidentment per internet no li donen accés a internet, imagineu, si no li donen paper i llapis, però que sí que li van donant és les coses que la gent li escriu. Hi ha una campanya també d'enviar faxos al jutjat 29, però a part de la campanya, diguéssim, de pressió per emails, als jutjats, li podeu escriure, preneu nota, a Enric Duran i Giralt, al mòdul MRO de CP Brians 1, que m'imagino que és Centre Penitenciari Brians 1, apartat de correus 1000, tal qual, 1000, 1000, Martorell 08760. O sigui, Enric Durant Giral, mòdul MRO, CP Brians 1, apartat de correus 1000, Martorell 08760. Llavors, això, jo us animo que li envieu, o sigui, que com a mínim es vegi... Perquè, evidentment, si li deixen mirar el País, la Vanguardia i tot això, del tema veurà poc. Veurà el tema de crisi i tal, però, clar, no de, ni de la plataforma ni dels moviments socials. I qualsevol recolzament que li arribi, pues, jo penso que, bueno, que l'agrairà i que el mereix. I bé, potser amb tot això ja tanquem tot aquest gran bloc que hem estat pràcticament 3/4 d'hora, no penso.
Sí, gairebé. Bueno, tornarem, jo crec que a cada programa podem parlar una mica.
Hi havia una coletilla, no sé si ara em penso que ja ni la fan, que és la del Seguiremos Informando, que era la coletilla dels mitjans de comunicació als 70 i als 80.
I segur que al llarg de tots els programes de Ràdio Bronca segur que sí, seguiran informant.
I evidentment ja dic que, bueno, ja Ràdio UB de Vint del Blocs, però també anirem pujant més coses.
Bueno, mira, simplemente era comentar que se ha aprobado, creo que esta pasada semana, el informe Auken sobre, bueno, la construcción en España, básicamente. Que, bueno, ha sido un informe que desde aquí, desde España, se ha intentado echar atrás porque toca muy de cerca a toda la problemática que ha habido aquí con la construcción. E incluso ahí está asociado como a un... De momento es una amenaza porque, bueno, esto se aprueba, pero es difícil que al final se lleve a término, pero hay una amenaza de retirar ayudas europeas si no cambia el modelo que tenemos aquí. Esto es muy grave, espero que sí que se lleve a término, por lo menos para que se pongan las pilas ya y sean conscientes del problema que hay. De hecho, yo cuando me miraba este tema, no sé si recordáis cuando entró la República Checa, la presidencia de la República Checa, que hubo como un mural muy... con mucha crítica, que había como los distintos modelos de cada uno de los países, y España era, pues eso, la forma de la península y toda de hormigón. Se veía el armado, el hormigón y un... O sea, para que veáis, esto es la visión de Europa que tienen de España, y aquí no quieren verlo, que esto es la realidad que hay aquí. O sea, es el aparte de ser el estereotipo, es la realidad. O sea, la costa es la costa más destrozada y más llena de hormigón de toda Europa.
No, además el hecho como así como importante, yo diría que van a tener la gran suerte de que, como ya han destrozado todo el litoral y su propio negocio se ha comido a sí mismo, yo creo que no llegarían a retirar las ayudas, aunque supongo que es una resolución del Parlamento, aunque no lo sé seguro. Pero sí, cosas de estas que no tienen ningún efecto vinculante.
Es un informe de una diputada que se llama Auken. Y bueno, lo del el vinculante o no a estos niveles,
sí, no, claro,
es muy elástico.
No.
Pero claro, evidentemente lo que pasa es que refleja una realidad. Me ha recordado que en el 324 salió Francesc Muñoz, director del Observatorio de la Urbanización de la UAB, y bueno, y es que lo que explicaba era para dar castaña a PP y a PSOE, porque, por ejemplo, del PSOE lo que decía es que las reformas que están haciendo ahora sobre la ley de costas del 80... lo que acaban haciendo es, digamos, perjudicar a los pequeños inversores, sobre todo extranjeros, que este es otro tema europeo, es decir, gente extranjera que ha comprado su casita cerquita de la playa, a estos los perjudica, pero en cambio a los grandes destructores de territorio, ¿sabes?, pues los deja absolutamente sueltos. Esto, digamos, le daba, digamos, al PSOE. Pero es que luego del PP dio un dato que era impresionante, como aquel que dato, ¿os acordáis del Daniel, que decía lo de las casas adosadas y tal?
Sí.
Bueno, pues dio el dato de que del 85 al 2005, el 80% de los adosados construidos del 85 al 2005 se construyeron en los últimos 4 años, del 2001 al 2005, es decir, en plena etapa del PP, porque incluso el 2005 es el permiso lo ha dado el PP, ¿sabes? Sí. ¿Sabes cómo va lo de la construcción? Entonces, claro, es muy normal que el PP y el PSOE no solo se junten para tirar a Ibarretxe para un lado, que eso es otro tema, sino que se juntan para evitar el tema de Auken, ¿no? O sea, y entonces es bueno, ilustrativo, ¿no? Es ilustrativo. Y es patético ver que bueno, cuando miras qué puede votarse, por ejemplo, para las europeas, en las próximas europeas, que puede salir en las votaciones, pues mazo PP, mazo PSOE, y son la misma hiedra, que digo yo, o sea, son la misma hiedra.
No votemos, hombre.
Cría cuervos y véndelos por gallinas.
He dicho hiedra, no he dicho mierda. Que no, dicho, no, que no me
hiedra tenga, pues, que no mierda.
Que son la misma hiedra, claro, es que se expanden por los muros, ¿sabes? Y luego ya cuando se les acaba el muro hacen más muro y más hiedra. Y bueno, ya está. Y bueno, ya que me dejáis hablar. No, ya que estoy en ello, que esto me recuerda que habíamos prometido en el anterior programa un buen informe también, no Auken, sino informe IV de vivienda, de todo lo que habíamos grabado en la tercera cita contra la política medioambiental.
Eso lo colgaremos en el blogspot.
Sí, que no penséis que nos hemos olvidado y que es un material que haremos llegar.
Bé, sobre el registre únic de sol·licitants, bé, repetirem una mica les coses que vam dir, algunes les explicarem més o menys, però sobretot està redreçat a ser mesures una mica d'utilitat, és a dir, a que el que expliquem us pugui ajudar a fer algun tipus d'acció per tal de protegir-vos del decret, bueno, del reglament. De fet, el que és més perillós és el reglament en si mateix, no? Bé, el registre únic de sol·licitants d'habitatge és, com us vam explicar, un registre únic per tots els ciutadans dels municipis que s'hagin adherit al Consorci d'Habitatge de Barcelona. I és un registre que el que fa és ser una base de dades a la qual hi està tothom, de tal manera que acredites abans d'hora, diguéssim, tots els requisits per accedir a una vivenda de protecció oficial. Això facilita les coses perquè després quan surt una promoció tu només has de dir què vols anar en aquella promoció. I per tant, tu pots avançar, diguéssim, abans de que surti els sortejos, tot el que són els tràmits, no, d'inscripció en el registre. Que és el que hauries de fer cada cop que hi ha un sorteig si no estigués aquest registre únic de sol·licitants. Bé, tal com vam explicar l'altre dia, el registre únic de sol·licitants sembla una mesura molt maca, no? Unifica criteris, unifica recursos de gestió, etc. Però passa el que passa sempre amb les lleis, els reglaments i després les ordres ministerials, que una declaració de drets es va enfosquint a mida que es va desenvolupant la normativa. El registre únic de sol·licitants, la primera cosa ja matadora és qui pot accedir al registre únic de sol·licitants. Qui pot accedir al registre únic de sol·licitants? Pues, evidentment, les persones humanes, entenem com a persones humanes, bueno, no, les persones físiques, individuals...
Sí. Persones físiques, sí.
Persones físiques, sí. Vale. Les persones físiques, evidentment, les persones jurídiques no tenen dret a l'habitatge. Bueno, parla de persones físiques, però el més inquietant és quan parla de... el que seria un sucedanio de les entitats sense personalitat jurídica, que és grups de persones, no? I aquest reglament es refereix a les unitats de convivència. Què vol dir això? Unitats de convivència efectiva o unitats de convivència futura. I això què és? Típic exemple de el que està passant en aquest país els últims anys. Com que una persona no pot viure sola perquè no pot afrontar el pagament d'un lloguer, per exemple... comparteixen pis dos o tres persones. Això seria una unitat de convivència efectiva. Què seria una unitat de convivència efectiva també? Seria una parella de fet, un matrimoni amb fills, bé, una persona que va de reallogada, diguéssim, en un pis d'un altre. Això serien unitats de convivència efectiva, perquè el que s'està fent és conviure, vale? Aleshores, què passa? Que si hi ha una convivència, si hi ha una unitat de convivència efectiva, només una persona que s'ha d'escollir com a representant, no sabem de quina manera, si a dedo, mediante assemblea, votacions, etc., ha de sortir un representant d'aquella unitat de convivència efectiva, que és l'únic que es pot apuntar al registre únic de sol·licitants. Com veieu, això és una verdadera putada pels milers i milers de persones que han de compartir pis. Perquè tu quan t'inscrius, a més, si t'inscrius i, clar, ells veuen pel padró que estàs convivint amb una altra persona, hi haurà una de les persones que sortirà fora, que saltarà. Primera mesura, diguéssim, contrària al dret a l'habitatge que ha estat reconegut per aquesta llei tan maca, que em sembla que és la 18-2007.
Sí, sí.
O 2006, no sé. Bueno, és igual. La llei del patinatge. Unitats de convivència virtual. Unitats de convivència virtual és unitats que s'hagin de formar gràcies a l'adjudicació d'un pis. Què vol dir això? Pues tu vius, imagina't que vius a casa dels teus pares i la teva parella també viu a casa dels teus pares. Qui pot demanar a l'habitatge de protecció? Pues no el poden demanar tots dos, el pot demanar només una. Bueno, això és una, això ja és directament una mesura ablatòria, que se'n diu, és a dir, limita el dret fins al punt de fer-lo desaparèixer. Bueno, després els problemes que surten d'això són els següents, que si hi ha tres persones que estan empadronades al mateix lloc, no podrien accedir, segons el que diu el reglament, al llistat. Aleshores, recomanació de Ràdio UB de Vivienda per totes les persones que visquin juntes. Si poden, que mirin d'empadronar-se en algun habitatge on no hi hagi una altra persona que vulgui demanar la inscripció en el registre. Perquè, si no, algú dels dos o dels tres estarien exclosos. Problema que comporta això. Aquelles parelles que, per exemple, no poden separar-se pel simple fet de que un dels dos no pot pagar el pis, pues lo mateix, que mirin de que algun dels dos es pugui inscriure, es pugui empadronar en el pis d'una altra persona per tal de poder ser sol·licitants tots dos, perquè si per exemple estan esperant poder accedir a un pis per consolidar la separació o divorci, haurien de fer, per molt que el registre contempla la separació o el divorci com una de les situacions que poden minimitzar, diguéssim, aquesta prohibició d'inscriure's, clar, evidentment hi ha molta gent que no fa papers, que no se separa o que simplement no es declara com a parella de fet i, per tant, consten com a empadronats en el mateix habitatge i, per tant, no tindrien accés al registre. El segon problema és que us recomano que visiteu la web del Registre Únic de Sol·licitants, perquè el procediment, segons estableix el reglament aquest, el procediment per inscriure's és anar a aquella web, baixar-se el formulari i...
Quina web és? O és d'aquestes llargues i punyeteres?
Em sembla que és consorciabitatgebcn.... aquí ja no sé. Bueno, .org, em sembla que és.
Google,
però...
O si no, bcn.cat/habitatge.
Sí,
a partir,
sí,
d'aquí...
Gràcies, Cristina.
De
bueno, si van a la web i van a inscriure's, veuran quines són les limitacions d'inscripció al registre. La més important és que, per exemple, has de consignar aquesta unitat de convivència present o futura, o virtual. Aquesta és una primera limitació. Però després... et dona una sèrie de preferències sobre els ajuntaments dels quals vols rebre informació. I et dona només tres opcions. Per tant, clar, tu pots accedir, diguéssim, a totes les promocions de tots els ajuntaments que estan al consorci, però només pots consignar tres com a opcions per rebre informació. Després, un altre dels requisits, no superar els ingressos màxims. Això és ja, bueno, és desesperant. Si mireu les taules d'ingressos màxims per tal d'accedir al registre de sol·licitants, veureu que el màxim és el 6,5 de l'IPREM. Vale? IPREM és indicador públic de renda d'efectes múltiples. És a dir, tota la unitat de convivència ha de tenir un màxim de 60.000 euros amb 60.600 euros. Vale? Aquest seria el màxim per unitats de convivència d'un sol membre, és a dir, una persona. Si són dos membres, puja a 62.442, tres membres 65.000, 4 membres, 68.000, 5 membres, 72.000. Què vol dir això? Pues això vol dir que una persona pot guanyar fins a 60.000 euros per tal d'inscriure's en el registre i gaudir de... bueno, gaudir no... intentar entrar als sortejos de promoció oficial d'habitatges. Una persona a 60.000 euros, suposo que molts oients encara treballen en pessetes, són 10 milions de pessetes a l'any. O sigui, això, algú que guanya això s'endú més de 4.000 euros al mes.
Bueno,
vale?
Jo menys de la meitat de la meitat.
Tu com quasi tothom, vaja. Què passa? Que si són dos membres són 62.000, o sigui, i si divideixes són 30.000. Què passa? Que per les persones soles poden guanyar més diners i accedir al registre. És a dir, els barems són totalment arbitraris, estan fets sense cap tipus de raonament i permeten a algú de renta mitja alta accedir al registre. Bueno, totalment al·lucinant. Un altre dels problemes que trobem és que aquí s'indica el màxim però no s'indica el mínim. I existeix un mínim. El mínim no sé si són 5.000 euros o 6.000 euros a l'any, però existeix un mínim. Aleshores, què passa? En aquí, tota la conclusió, si llegiu bé el reglament, etc., i ho penseu bé, la conclusió és la següent. I és que els habitatges de promoció estan pensats per gent que guanya diners. Perquè la gent que no guanya diners no hi pot accedir. Vale?
Jo amb això que tu comentes del mínim, si deu ser això, 5.000 o 6.000 euros, però és igual, al mínim el marcarà el banc si la persona decideix comprar. O sigui, perquè una persona, evidentment, que cobri aquesta quantitat o que cobri... Jo penso que 25.000 euros a l'any una persona sola no li donarà al banc un crèdit per comprar-se aquesta casa.
No, o sigui, hi ha una altra implicació que després explicaré sobre això. Intentaré començar una mica a ser una mica expeditiu. Bé, de fet, la prohibició d'uns ingressos mínims no hi ha taula. Igual que sí que hi ha taula d'ingressos màxims, no n'hi ha de mínims, però segurament existeix. Aleshores, quin és el problema? Que un servei públic que segurament hauria de ser deficitari perquè hi ha uns ciutadans que tenen unes determinades... condicions econòmiques, el que passa és que s'està fent per la gent que té diners, i la gent que no té diners, al contrari, en comptes d'assumir l'Estat el cost d'aquell habitatge, el que fa és dir-li no, vostè no té dret. Bueno, després hi ha moltes exclusions de tenir habitatges en règim de propietat, gaudir d'un habitatge en règim d'ús de fruit, etc. Però, bueno, no entrarem molt en detall, perquè per molt que és una qüestió que és interessant, no tenim temps, però volíem esmentar també una qüestió, i és què passa amb les persones que tenen algun tipus de discapacitat psíquica o mental. I és que el reglament diu les dues coses, diu que sí i diu que no en dos moments diferents. Diu que no s'hi pot inscriure ningú que tingui incapacitat per contractar o per comprar. Vale? Que normalment els discapacitats psíquics se'ls incapacita, o bé per pròpia iniciativa, per iniciativa de l'Estat. Aleshores, et diu que no i després et diu que hi ha un contingent especial per persones amb discapacitat psíquica o contingents especials per persones amb risc d'exclusió social. No? Tot el reglament és una mica així. Vale? Per tant, cal de tenir molt de cuidado amb què és el que s'acredita quan s'hi va, etc. Després, un altre punt d'inquietud és l'adjudicació de vivendes de protecció sobre sòl lliure, és a dir, promotors que diuen jo vaig a fer vivendes de protecció en el meu pis de sòl en lliure mercat perquè així tindré, diguéssim, més garanties de tenir clients, i és collonut perquè el procediment és el següent. Les persones s'han d'inscriure en el registre igualment. Després el promotor comunica el llistat de les persones que li han demanat assistir al sorteig. Després ell les sorteja o les atorga a qui ell li dona gana amb el procediment que amb ell li dona la gana. I després els adjudicataris han de signar una declaració dient que es conforma bé, no se sap a què, ben bé. Segurament a la declaració que ha fet el, prèviament el constructor. Per tant, bueno, això serà una font de corrupció segurament bastant, bastant previsible. Bé, indicar per finalitzar que es pot escollir més d'una modalitat, que hi ha el lloguer, que hi ha després els lloguers especials per gent gran i per gent jove, i després que hi ha la compra i, la, i el dret de superfície. Bueno, jo recomanaria que no es fiquessin evidentment en una compra, que no es fiquessin al dret de superfície, perquè això s'ha de pagar, diguéssim, toca teja i seran molts, molts diners. O sigui, quan ja parlen de rentabilitzar-los en 25 anys, de cobrar-los en 25 anys, vol dir que és molta pasta, però que en definitiva s'ha de comprar un dret, que és com una, tenir una hipoteca. I per tant, que mirin això, que mirin de fer lloguer i que es pensin molt si volen un lloguer amb opció de compra o si volen un preu concertat, que és el timo i l'estampita. Sobretot això, a les persones que comparteixin pis, que mirin de buscar en algun lloc on empadronar-se que no sigui el mateix que els altres, i bé, tenir molta paciència, anar a les oficines, demanar la inscripció per molt que no es compleixin els requisits, perquè segurament s'hauria de tenir algun tipus de document que digui que quedes exclòs perquè no compleixes un determinat requisit. Per tant, si algú va i li diuen, no, vostè no compleix les condicions, que intenti fer la sol·licitud igualment i que després li deneguin, i aleshores amb això ja podria anar en algun puesto, perquè aquest reglament té molts, molts forats i és molt incongruent internament.
Yo, ahora que Carlos explicaba esto del registro único de solicitantes, como conclusión un poco saco que con estas unidades de convivencia hay como distintos tipos, lo que harán es una reducción de los solicitantes. O sea, al final hay una reducción. Si compartes piso 3, 4, incluso más, solo podrás solicitar uno. O sea, de 4 solicitantes queda uno. Y espero que no, pero con el tiempo saldrá una campaña de hemos reducido los solicitantes,
claro,
de vivienda.
Claro, ¿no?
O sea, estamos mucho mejor.
Viendo lo que hay en el reglamento, se imagina uno el discurso que se hará sobre esa política, ¿no? Que la pondrá muy bonito, que decías, por ejemplo, de en caso de discapacitados, o sea, se reservan, o sea, por un lado reglamentan en un sentido, por otro lado se reservan lo otro. Y viendo lo de las franjas, cuando decías que era vivienda para clase media alta, bueno, y directamente alta, porque esos 60.000 euros ya están quedando altísimos hasta para las clases medias. Y bueno, y entonces pues eso, ¿no? En resumen, es más madera, que parece mentira que solo sepan tirar esa madera, vaya, ¿no?
Bueno, es que tienen las viviendas de precio concertado, que sí, hay que meter por algún sitio.
A esto el precio concertado me recuerda, bueno,
claro, los 60.000 euros.
Perdón, hi ha algo que no he explicat, que és el que em deia la Cristina, és que el banc no donarà evidentment hipoteques a persones, què tal. El reglament ja ho defineix i diu això, diu que o sigui, en comptes, clar, el discurs oficial quin és? Que a l'habitatge no podria suposar més d'un 30% de la renda.
Sí, o sigui, el nostre discurs, el que nosaltres podem dir discurs des de les primeres setmanes de l'habitatge.
El nostre i el seu, també, no?
Sí, no
et pensis.
És el dret a l'habitatge.
I després què fan? Doncs diuen, vale, et concedim un habitatge que val X. Si això supera el 30% de la seva renda, vostè no pot tenir el pis. Sí, és al·lucinant.
Sí,
en comptes de dir, vostè hauria de pagar el 30% del seu sou i si no hi arriba el preu, doncs li rebaixem i ho assumeix el poder públic, li diu, no, si vostè no arriba al 30%, a la puta calla.
Adaptar la persona física o la persona humana, com deies, al totxo i no al totxo a la persona.
Clar,
o sigui, és directament...
És ofensiu.
És una totxocràcia.
I bueno, si eres pobre no tienes derechos.
Bueno, sí. A mi em sembla normal, que pensin així o que facin així. El govern, vull dir,
sí,
l'Estat, no,
sí. Si normal és, el que no és
bo. Clar, això s'ha de protestar, clar.
Bueno, posem alguna cançoneta perquè ja se'ns està fent...
Sí,
però sí, ja hauríem de
tirar.
Sí, vale. I... doncs posem el barri, no?
De Pantanito, en Los Barrios, crec que és.
Vale.
Vamos a ponernos a bailar un poquito. puedo hacer si somos carne de cañón? Igual que un perro escarzo y en la calle se está mejor. No me queda ilusión ni para cantar esta canción. No, 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 no. Vivo en los barrios, el metro no llega, están haciendo una ampliación. Vivo en los barrios, el metro no llega, están haciendo una ampliación. Pero de la línea de alta tensión. Ay, pero de la línea de alta tensión no está soterrada ni con protección.
Passem ja a l'agenda, anem una mica rapidets que anem mal de temps, i com que tenim la pel·lícula també del cicle de cine i lluita al barri Carme, carrer Carme número 25, doncs passem a l'agenda. Jo només diré que la propera setmana em sembla es tornen a reunir l'agenda Afectes per la Hipoteca. Val? Tampoc estic molt segur si serà el 5 d'abril, però bueno, que sempre poden consultar el blogspot que tenen, que és de conya, que és afectadosporlahipoteca.blogspot.com, i allà segurament que surt tot doncs, els dies que es reuneixen i tot això, que tenen previst també una futura convocatòria, però bueno, que això és molt interessant. Sí que es reuneixen al carrer Vista Alegre, al Casal de la Solidaritat. No tinc res més.
Val. Bé, jo només recordar que el foro a l'adreça sense les V-baixes o amb, és igual, foro.vdvivienda.net, al subfòrum de Barcelona anem pujant a les actes, i per exemple va haver-hi un plenari aquest dimecres, i llavors comencem a barallar diferents dates per properes manifestacions, per properes cites del cicle de quatre cites, etc, etc. Llavors us remeto directament al foro.vdvivienda.net i a les actes. Tu, Carles, digues.
Recordar que els programes els pengem a radiovdvivienda.blogspot.com i que el nostre mail és radiovdvivienda@gmail.com.
Bueno, luego otro tema que ha comentado el Marcox, que hoy se proyecta en el barri Carme, Carme 25, creo que es, Carre Carme. Hoy se proyecta Agáchate Maldito, una peli interesante, y la próxima semana, con presentación de aquí del Marcos, Sacco y Vanzetti a las 8, no sé qué es el próximo domingo, qué día es,
pero... 5 de abril.
Sí.
Y bueno, que seguramente hi haurà més mobilitzacions d'estudiants, no sé si hi haurà alguna propera vaga o algo, però que també que esteu a la White.
I bueno, res, jo no dic res més perquè no tinc res més que afegir, però almenys dic hola.
No, con lo del Durán, creo que también quieren hacer algunos actos, si vais visitando la página.
Ah, sí. Podem, en el podem.cat o 17.s.info, i doncs, clar, sí, la plataforma, sí. Evidentment, Durán estava tota l'estona connectat a internet, ara que no és ell, però l'activitat continua al podem.cat.
Sí, seria interessant que la gent no sé, s'impliqués en alguna concentració o algo, que va molt la pena i que és molt, molt, o sigui, estic flipant per...
Hem de començar a pensar.
Sí.
Podem.
Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de...
Bueno, doncs ja anem tirant, que ja això ja s'acaba, i una vegada més, un dia més, un diumenge més, un mes més, un any més, un diumenge
el
més.
El mes que ve farem l'aniversari d'un any de Ràdio Vivienda, també.
Ah,
bon,
és veritat, això, que
el 25 d'abril.
El 25 d'abril hi ha una festa,
sí,
que...
la festa ja us n'hem avançat, el que passa és que, bueno, d'aquí dues setmanes... que ens agafarà en plena Setmana Santa, doncs ja el proper programa ja comentarem.
Bueno, doncs, si no hi ha... Doncs,
ja està.
Doncs, adéu, adéu i adéu. No, fins la propera. Un petó, adéu, mama.
Adéu, bona nit.
Ja, salut. Adéu.
I també acollirem.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors em fa el fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, Frankenstein i a l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'ull viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el pastor Donald i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman.